del programa a tomb de Serena Williams, a la qual evidentment ens hi sumem en tots els elogis, tot i que va acabar eliminada per una no ningú, també ho hem de dir.
No, no, em sembla que és la Santa Fe del món australiana que se li dona bé la...
Sí, sí, no,
però
no,
és
superior.
Bueno, sí, Serena Williams en condicions normals no perd amb aquesta noia ni de conya.
Home, clar, home, clar.
En condicions, clar.
Doncs això, a mi em sap greu... A mi em sap greu,
però...
A mi em sap greu que torni Serena a perdre contra una noia contra la qual no perdria la vida.
A fer el que vulgui, a jugar a tenis...
Però si jo li reconec el dret, però a mi em pot semblar estrany o no?
I la història de pensar, ho fa ella per divertir-se i perquè li ve de gust?
Clar.
Però si he començat per aquí,
contents estarem de prou. Sí, sí,
es va fer mal, per cert. És a dir, es va rebrincar el genoll al primer set, va explicar després a xarxes que va aguantar perquè era el dia que era i que intentarà jugar els dobles amb la seva germana perquè està apuntada a jugar els dobles, sí. I diu que ho intentarà. No sabem si podrà jugar.
Però i a més, hi ha maneres i maneres de perdre. Una cosa és perdre 6-0, 6-1 i l'altra és com a perdre ella. A 3 sets, aixecant el segon, guanyant el tebrec del segon, 2 hores i 20 a pista... Hòstia...
Jo crec que doncs, escolta, l'apuntem al US Open i al Godó si fa falta i endavant amb Serena. L'Oriol Domènech sempre tocant els nassos, sigui aquí o sigui més enllà. Si voleu una samarreta com la que té ell de Torrecollons professional i a més una tassa a joc dels ximplets.cat, el primer que truqui al 93-201-7474 s'endurà aquest premi. Oriol, gràcies i que vagi bé al campus.
Una abraçada a tots.
Joan, ha acabat l'Anglaterra-Congo.
Sí, ha acabat amb la classificació d'Anglaterra. Ha tingut una falta al Congo a l'últim segon de partit. L'ha xutat Bissell del Newcastle, l'ha enviat per sobre del travesser de Pickford. Per tant, el Congo que queda eliminat, a Mèxic ja té rival, serà Anglaterra a vuitens de final, 2-1, doblet de Harry Kane.
Molt bé, doncs l'Anglaterra que passa a vuitens
contra Mèxic. Mèxic, sí, sí, correcte. I dues assistències.
Ah, clar, si abans hem dit que podia ser Mèxic-Congo, doncs serà Mèxic.
I dues assistències de Gordon.
Correcte, sí, sí, fas bé de subratllar-ho. Per cert, avui hem anunciat la renovació de Christensen per 2 anys. Això sí. Té algun tipus d'afectació en el fair play? Ho hem fet per un mòbil estrictament esportiu?
Bé, el fet de... Home, no, esportivament, Flick evidentment que és un central que li agrada.
També sí, no, ho dic perquè no poso en dubte la qualitat de Christensen com tampoc la de Serena Williams, però és un jugador que físicament és una incògnita.
Sí, però...
Això és a dir, a mi em xoca que el renovem per 2 anys.
El renoven a la baixa, el mateix que cobrava en 1 any, ara ho cobrarà en 2 anys, per tant, et surt molt més, diríem, ocupa molt menys de la massa salarial del que ocupava fins ara Christensen, i és cert que ara, si acabava el contracte, et marxava lliure, ara, renovant-lo, doncs encara podries, si vols... Hi ha una clàusula, que tot i que siguin 2 anys, acaba el primer any i la cosa veus que no ha anat bé, tant el jugador com el club poden dir, doncs el segon any no el fem i ja està.
Molt bé.
I es rescindeix.
Molt bé, doncs Christensen serà 2 anys més, de moment, jugador del Barça. Superem les 8 i ja tinc l'Agnès per aquí, però no em puc resistir a preguntar-li a Laia Tudel, que hi va ser de cos present a la presentació de la nova equipació del Barça, què?
A mi m'agrada.
A tu t'agrada?
Sí, ja sé que tu no, però
no,
una samarreta, no. Si algú no l'ha vist encara, és una samarreta de franges verticals blaugranes, el que passa que diríem...
No, blau, granes, vermelles, blau fos, blau, llavors, blau clar... El pallasso de mi color tenia menys color.
És a dir, llavors, clar, hi ha una franja formada per franges més primetes d'un blau, però diferents tonalitats, llavors ja les... 3 franges més primetes vermelles de diferents tonalitats, i això és el que tu no t'acaba de quadrar, perquè ets un tio clàssic.
No per clàssic, que també. Saps quin error li veig? Que durant anys ens han intentat colar el vermell com a grana. Però aquí, com et posen grana i vermell, veus clarament que hi ha vermell. Només per recordar, el grana és el color oficial del club i amb les samarretes fan una mica el que els... A mi no m'agrada, però...
Passa el mateix amb el blau.
També, sí,
el turquesa
sí.
No és un color del Barça.
Correcte, sí,
és un altre color, no és blau.
Molt bé. Estàs en contra, també?
No estic en contra. És a dir, a mi la samarreta m'agrada, però forma part de la modernitat del Barça, però això no és la samarreta del Barça.
Molt bé. Així anuncio un no, Jiménez?
Buah.
Buah. Ruiz?
No especialment.
Se'l murri...
És que he tirat la tovallola ja.
Jo estic amb el Grau. O sigui, la samarreta a mi m'agrada, però és veritat que s'allunya molt del que és la samarreta.
Potser cada any se n'ha de fer una, de nova.
Per això forma part de la modernitat, dels temps que vivim avui en dia. Però la samarreta del Barça no és això, és una altra cosa.
Podria dir Nike, però Nike té dissenyadors que cobren per pensar una samarreta cada any. Podries,
sí, per fer-la diferent, també, de les anteriors.
Sí, per no ser el Vila-Real, bàsicament,
sí, home, però,
i fer-la sempre
no cal color. Posar 18 colors diferents. Per dir alguna cosa positiva, la tipografia del dorsal i el nou,
això està bé.
M'agrada molt.
A mi m'agrada.
Podria haver deixat una samarreta del Barça amb aquesta tipografia.
Costa, és que m'has contat servir... que no, però jo he dit que m'agrada a mi.
Sí, tu has dit que sí, Grau.
No he fet cap recompte. No, sí.
A mi m'has dit no. Sí. I jo he dit que sí.
Jo he dit que no. Bé, doncs és un sí. Al final acabarà sent l'únic no al meu. Agnès Marquès, bona tarda. T'agrada la samarreta del Barça?
Jo he dit que sí, i com que sóc la que no fa esports, em permetré dir que em recorda la samarreta clàssica del Barça, de fa molts anys, la de Barres, típica. Sí.
És que
no sé.
De lluny, de fet, no veus la diferència tant.
De lluny, s'ajunten.
Salmurri,
Déu et conservi la vista.
Són de mentida.
Agnès, perds de la memòria. Fluixeta de memòria.
Molt mare de Déu.
La tipografia que només es pot fer servir a Champions, Copa i Supercopa, no a la Lliga, perquè has de fer la Lliga tots en
és comuna.
Però és molt maca. El que no m'agrada és el preu, ha pujat. Si ja eren cares, més, 20 euros més. És a dir, la més barata, 125 euros, sense estampar, sense dorsal. Mm. Clar, tu normalment, si te'n compres una, poses nom, clar. No?
No.
No, ja no ho fas.
No. Jo no me n'he posat mai, però la gran majoria...
Perquè després et pots enganxar els dits.
Home, però si fas la min, vas a...
Oh, també et pensaves que en Figo no t'enganxaries els dits.
Quines enganxades hi va bé.
D'aquí ve.
Bé, tant és. Que serien 20 euros més, imagina't. Aquesta és la barata.
La que porten els jugadors amb estampat i tot se'n va per sobre els 200
euros. 200 euros, sí.
Re, barato.
Increïble.
Però els socis tenen un 10%.
Fantàstic. Jo traurà de pobres a tothom, això.
Jo crec que això també hauríem de revisar. Potser una miqueta més de descompte en el soci, dic, eh?
Molt bé. Per cert, un altre...
Per cert, i l'Agnès aquí esperant.
Però està interessadíssima. Sí, i a més, a tu et pot confondre amb Salma Hayek perquè no s'hi veu.
Perquè m'hi asserro una mica.
Està pensant qui és aquesta noia que t'hi ha assegut al davant. Deixeu-me dir que comprenc, perquè els temps canvien, que sota el dorsal li posem la Fundació del Barça, però ja que li posem, ho podríem posar en català. Hi ha alguna necessitat de posar Barça Foundation?
M'ho estàs preguntant. A mi, no.
Però és una pregunta a l'aire. Vull dir, que jo sàpiga, la Fundació del Barça es diu Fundació del Barça.
Bé, la mateixa rectificació que vam fer en Barça Botiga és una cosa que es podria plantejar. Sí.
Vull dir que si un senyor de Newcastle llegeix Fundació Barça, suposo que entendrà que és Barça Foundation. I no...
Ara que dius això, obrirem Barça Play.
Ah, sí,
és veritat.
Per emetre els
partits... Un nou gint comunicatiu.
Per emetre
els... Que ve després de Barça One, Barça TV...
Barça Estudios.
Sí, no sé al final per on... Però és per emetre els partits del futbol base.
Sense
pagar en principi.
En principi no està capitalitzat amb 800 milions per sortir a vos.
I dels partits de base de la resta de seccions també. I aquells partits que no s'emetin per cap dels primers equips, que no estiguin distribuïts per cap operador, doncs potser intentaran que també es puguin veure.
Va, l'Agnès ja se li ha acabat la paciència. Acomiado Tudurri, Laia Tudel, Ramon Salmurri, gràcies.
Molt bé, que vagi
bé. A veure com ho ha dit això a la porta.
I anirem donant a conèixer la nostra posició en aquest tema.
Sí?
No, ja posats. Aquí? Ja posats aquest, mi foto.
Aquí? President. President.
Aquest Gamarús m'ha fet una pregunta que no la volia contestar i l'he acabat de contestar.
Gamarús Salmurri, el protagonista del dia al costat de Joan Laporta. Salmo, Laia, gràcies.
Adéu-siau.
Adéu-siau.
Amb 9 minuts de retard sobre l'horari previst, però avui ella ha participat del show. Agnès Marquès, bona tarda.
Bona tarda.
A les 10 al Catalunya Nit, amb quins continguts?
Mira, d'entrada, l'actualització de l'estat dels ferits en l'accident d'autocar d'aquest matí a Lleida. Els 5 ferits crítics evolucionen favorablement a l'UCI. L'accident ha deixat un balanç de 44 persones ferides i una vintena que continuen encara ingressades a l'hospital. Hem sabut també que la conductora ha donat negatiu a la prova d'alcoholèmia i també a la prova de drogues. Per tant, la policia continua investigant exactament què és el que ha passat, més enllà doncs, de la seva inexperiència. Estava començant a fer aquest tipus de conducció i el fet que anava acompanyada d'un conductor veterà i experimentat. Després, avui al Catalunya Nit parlarem sobre intel·ligència artificial. Avui l'ONU ha presentat un primer informe encarregat a un grup d'experts internacional en el qual doncs, alerta dels riscos que comporta perquè diu que s'està desenvolupant de tal manera que comença a avançar cap a una forma accelerada i d'autonomia sense control. De fet, entrevistarem un dels les persones que integra aquest panell d'experts que ha redactat aquest informe i que és català. Aquest informe bàsicament que fa alerta sobre la capacitat de la intel·ligència artificial per crear sistemes autònoms que actuen de forma impredictible, diuen, cosa que pot generar riscos en seguretat de les persones, fins i tot en els drets humans. Alerta de la concentració del poder sobre la nova tecnologia en molt poques mans i també alerta sobre coses més immediates, com per exemple l'impacte que pot tenir en el mercat laboral, en la ciberseguretat i a més apunta també, ens hem fixat també en això, amb les desigualtats lingüístiques i culturals. Bé, serà un dels temes forts del Catalunya Nit d'avui. I després apunta un debat que ha obert, diríem, o ha posat sobre la taula al Parlament, perquè obert el debat ja hi és, que és el del peatge a les autopistes, no, sí, concretament a l'AP7. Avui ha estat el mateix president Salvador Illa qui ha dit que s'hauria de fer una reflexió pública. Ha començat per fer-la ell mateix dient que potser es va banalitzar massa el debat sobre la retirada dels peatges i es van prendre decisions precipitades, atès l'estat de conservació i de trànsit que acumula l'AP7.
La veritat és que és bastant perill circular per l'AP7 i estaria bé fer-hi alguna cosa. Tampoc sé quina. Ja
bueno, decidiré. Tornar a posar els peatges, ja. No es planteja cap altre... O hi ha la vinyeta, etcètera.
O invertir-hi sense posar peatges, com es fa en altres...
altres opcions potser ja.
Perquè avui he sentit que... No, és que els camions no avancin, sí. Digue'ls als camioners que no avancin. En fi, d'idees n'hi ha per tots els gustos. A partir de les 10 al Catalunya Nit, l'Agnès Marquès i el Manel Elias us els explicaran, com tota la resta de l'actualitat del dia. Gràcies, Agnès.
Gràcies.
Els embotits Ral de Vinyó t'acompanyen amb un bon àpat, tot repassant l'actualitat esportiva al Pop-Up Vespre.
Amb Sònia Oleart.
Hola, bona tarda.
Hola, bona tarda, Sònia.
Doncs mira, ja tenim nou sobrenom pel Salmurri, m'agrada molt, Gamaru Salmu. A partir d'ara serà conegut a la redacció d'Esports i a Mig Catalunya. Dit això, hem marxat als Estats Units.
Fins i tot Gamar Salmu.
Gamar Salmu, home, també.
No m'agrada tant com les que has fet a la primera hora, eh?
Salmarús també està bé.
Salmarús està bé. Sí, Salmarús.
El
que passa és que Salmarús, clar, no, Salmarús no... Sí, no sé si ho entendrà la gent. En canvi, dir-li Gamarús m'encanta. Dit això, hem marxat als Estats Units, però la veritat és que ens hem centrat en el dia que Laporta ha pres possessió de la presidència del Barça, en el que han passat moltes coses, l'oferta per Julián, es preveu un joc de trons a la directiva del Barça, i el reservat, ens explica la Laia Tudel, la temporada que ve, per tant, bé sucosa. Hem mirat, no de reull, hem mirat bé el partit d'Anglaterra amb el Fitó, amb un clamor popular per Harry Kane, un espontani Jordi Grau que ha demanat que el fitxin ja, i una de les seccions més esperades de la setmana, que et toca el crustó i que m'encanta, el Torracollons amb l'Oriol Domènech. Aquesta primera hora ja la podeu recuperar amb el Grau, el Santi i la Mireia com a caps de cartell.
Que, per cert, la samarreta del Torracollons dels ximplets.cat se l'endú al Pau Moreno, que és el primer que ha contactat amb la Núria de la Fuente. Sònia, no te'n vagis.
No.
Els embotits Ral de Vinyó t'ofereixen cada dia el pop-up vespre del Tot Costa.
Abans de tornar al Mundial, recordeu que Anglaterra ha passat a vuitens eliminant el Congo, capgirant un 0-1. Han guanyat els anglesos amb 2-1, amb dos gols de Harry Kane. Sònia, avui preguntàvem a la nostra audiència quin ha de ser l'objectiu prioritari d'aquest mandat de Joan Laporta. Guanyar la Champions, acabar el Camp Nou, recuperar l'economia o començar el nou Palau.
Doncs déu-n'hi-do, està força repartit, tot i que l'opció més votada, amb un 38%, és acabar el Camp Nou. Segueix amb un 28% tant guanyar la Champions com recuperar l'economia i un 10% només per començar el nou Palau. Per exemple, el Gerard diu, el més urgent és refer el Barça de bàsquet, que aquest any farà 100 anys i cal posar gent professional i de bàsquet i fer el nou Palau per estar a l'alçada dels grans d'Europa i tornar a guanyar títols i prestigi. Sisplau, la porta posa bé el bàsquet ja d'una vegada. El Biel diu, acabar de recuperar l'economia i tornar-se a fer força als despatxos. Només així aconseguirem que les seccions deixin d'impactar de la manera que ho fan ara el fair play financer del primer equip i així potser deixaran d'empatitir-se i evitarem la fuita de talent del femení, per exemple. El Lluís diu, a falta de l'opció totes quatre, trio guanyar la Champions com a principal objectiu, donat que l'estadi és a prop d'acabar la tercera graderia. L'economia, fruit de l'anterior, es recupera i el Palau Pobret ja no li ve d'un any, encara que tinc ganes que comencin les obres. El Damià ens diu, recuperar l'economia passa obligatòriament per acabar el nou estadi i això també vol dir l'espai Barça al complet amb el nou Palau, que si no està acabat al final del seu mandat hauria d'estar molt embastat. I l'Albert diu, acabar el Camp Nou sens dubte, tot i que és molt important construir el nou Palau també per la font d'ingressos nous que això seria. I acabo amb el Jordi, diu, acabar el Temple, la resta és conseqüència directa de tot això.
Doncs acabar el Camp Nou amb un 34% és l'opció...
38
al final. L'actualització d'última hora és l'opció preferida per la nostra audiència com a prioritat del mandat de Joan Laporta. Gràcies, Sònia.
Adéu.
El Mundial al tot costa.
Un quart de nou, tornem als Estats Units, tornem al Mundial, tornem amb el Roger Arbusà. Hola de nou, Roger.
Hola de nou, Costa.
Pendent de la prèvia d'aquest Espanya-Àustria, que jugarà demà al, crec que ho diu bé, SoFi Stadium de Los Angeles?
Sí. Sí, sí,
doncs
sí.
Doncs aquesta serà l'escenari del partit, un estadi moderníssim, diuen que dels més moderns del Mundial, techado, per tant, no caldrà patir per la calor dels uns i dels altres. Encara no podrem escoltar De La Fuente perquè parla més tard, però sí que podem escoltar algun futbolista espanyol i del Barça.
Sí, t'he de dir que ja ho vam explicar aquests dies, però que no hi ha un optimisme desmesurat, eh? La concentració de la selecció espanyola, veig molta prudència, estan ben avisats, tenint en compte com ha anat la fase de grups, el que va passar contra Cap Verd. Hem sentit Covarsí i Cucurella, que justament doncs, diuen que les alarmes estan enceses, per tant, demà molta prudència. Acabem de sentir Pau Covarsí en una atenció als mitjans que ha fet aquí a Los Angeles. Dilluns ja vam parlar amb ell, aquí al Tot Costa, però avui l'hem tornat a sentir sobre aquest partit de demà contra Àustria.
Sí, ens veiem molt bé, ens veiem concentrats, sabem que serà un partit complicat, que hem de fer les nostres coses molt bé, fixar-nos amb nosaltres mateixos, amb les nostres característiques, i intentar treure la victòria.
Això serà demà.
Ja m'ho estàs explicant.
Dies.
No, anava a dir, Costa, anava a dir que hem anat explicant també que Dani Olmo té molts números de ser titular demà, que no va ser contra l'Uruguai. Demà sí que De La Fuente podria fer canvis i que Dani Olmo podria ser titular demà en aquest partit al SoFi Stadium.
Entenc que respecte a l'últim partit el sacrificat seria Merino, que va jugar de mitja punta, i la resta més o menys el mateix. Per tant, a l'11 de La Fuente demà hi hauria Covarsí, hi hauria Pedri, hi hauria Lamin i hi hauria Olmo, dels del Barça. Ho dic bé, oi?
Sí, Lamin a priori ja per jugar tot el partit, que no el va acabar
sí.
contra l'Uruguai, ara ja se l'espera els 90 minuts.
Sí, sí, ahir el vam escoltar en entrevistes a la Copa i a la SER dient que, bé, que per ell el Mundial comença ara, que fins ara estava de pretemporada. La veritat és que la sinceritat d'aquest tio és espaterrant. Això serà demà i ja en parlarem. D'ahir el Ricard Torquemada us ha destacat l'exhibició de Mèxic, però per exhibició, Roger, la de França.
Sí, que potser és la candidata més clara al títol ara mateix, almenys pel que veiem, pel potencial ofensiu. Amb dos gols d'Mbappé ahir, ja ho hem dit a l'inici, el primer un golàs, l'altre de Barcolà, amb un estel·lar Olise, que va fer dues assistències. Ahir va confirmar que és un gran passador, el jugador del Bayern de Múnich, i que a més va estavellar aquella pilota al pal amb una tisora des de la frontal de l'àrea, que hagués pogut ser un autèntic golaç. Mbappé, que empata ara amb Messi com a màxim golejador del Mundial, són 6 gols, 18 gols en 18 partits en un Mundial de Kylian Mbappé, I, per cert, també destaquem la titularitat de Digne, que va jugar ahir, Lucas Digne, que ha fet molt bona temporada amb l'Aston Villa i que ahir va passar per davant de Teo Hernández.
Competeix amb Teo Hernández, que la veritat és que és una escopeta de fires. Vaja, jo no sóc un gran fan de Digne, però abans que Teo Hernández sí que el posaria. Ara que ho dius, Messi, Mbappé 6, Kane hem dit que 5, i Haaland també deu tenir 5, oi? Amb el que va
Haaland
fer ahir. La veritat és que la llista de classificació de golejadors no passa sempre als mundials. És una autèntica passarel·la entre llegendes màximes i supercracs de l'actualitat.
Passeig de la fama, les estrelles.
Tal qual. Santi, Mireia, Grau, us sembla com apuntava l'Arbusà que França és la primera selecció que presenta una candidatura rotunda a guanyar el Mundial?
Sí, sens dubte, és una candidatura massa favorita.
Vols dir que per algun lloc ha de fallar, no l'invent?
És
veritat que un partit...
Brasil 80... a mi m'ha recordat ahir que era com un Brasil l'any 82 a Espanya.
Home, no a aquell nivell futbolístic.
Però no, però era allò que donava... Que et posaves a veure-la com dient hòstia, a veure què fan aquests avui, i van caure, no? I anant més lluny, Holanda al Mundial d'Alemanya. També, l'equip que millor jugava, l'equip que més tenia, i els que estan massa bé ara, hi ha un moment... No ho sé. D'entrada, em sembla que han trobat, tenen un arsenal. I, a més, no només tenen tot el que tenen davant, sinó és que, a més, la segona unitat és un escàndol.
Sí,
també.
I, a més, jo crec que deixem-se començar sense saber com col·locar els quatre al davant li ha trobat el lloc a Olise per darrere de Mbappé. I per mi, Olise amb Messi són els millors jugadors del Mundial. Mbappé i Haaland porten molts gols.
Per mi, Olise és el millor jugador.
Per mi, la veritat és que no ha fet cap gol, però crec que ha fet 5 assistències, que és espectacular.
Jo, si hagués de fotre'm en França i hagués de triar si falta un Mbappé o Olís, faltim Olís.
Sí, jo estic d'acord. I si podem evitar, perquè hi ha un cert xup-xup que el Madrid fitxi Olís, també estarà...
Hem de dir-li al Bayern que aguanti.
Això mateix. Aguanta, Karl Heinz.
Ja no hi és, Karl Heinz, però...
No, el Rummenigge no s'ha presentat al Bayern? Bé, és igual, doncs aguanta...
Aguanti qui sigui.
Aguanta Adidas i Audi.
Que aguantin. Estic d'acord amb que, per mi, Olise i tota la selecció francesa, diria que és la selecció que m'ha fet aixecar-me del sofà, veient-la i gaudint-la. Perquè igual que el Grau s'ha menjat molts partits bunyols, jo també m'he menjat algun, crec que tots nosaltres. Però França, l'altre dia dèiem, Brasil sempre presenta candidatura, Brasil a mi em deixa freda.
Sí.
França sempre presenta candidatura, França no m'ha deixat freda en cap moment. França m'ha fet alçar-me del sofà, França m'ha fet dir...
Sí, va anar més de 3 gols de mitjana per partit, és una bestiesa.
I juguen divertits.
No és només la quantitat de gols, és que tu passes bé.
I afegeixo que ahir en moments em feia la impressió que estaven atropellant Suècia en tercera.
Sí.
És a dir, no és allò, ens hem d'exprema. A la pausa d'hidratació de la primera part van dir, vinga, va.
Jo crec que a Suècia va haver-hi un moment que es veia 2-0 i no va anar, que no és una distància que un gol et fica al partit, però no van atrevir-se a anar, per dir, si ens obrim més, és que ens cauen un sac.
L'alçar-se del sofà des del primer partit fins a la tisora d'ahir d'Olise, que si allò hagués entrat, jo crec que no cal seguir jugant Mundial perquè ja hagués estat el gol del Mundial. I jo tinc dubtes amb el que deia ara el Santi, que en algun moment s'han d'apagar. No veig en quin moment es poden apagar. No veig quina de les peces ha de deixar.
Pots encallar perquè a un partit...
Perquè a un partit, en quarts de finals, semifinals, poden passar moltes coses. Penaltis, expulsions, sí, una lesió... Jo que sé.
Moltíssimes, però... Mires la banqueta i penses...
Déu-n'hi-do. És que, clar, és que Cherki juga 10 minuts.
Sí.
Ahir va
Dué,
jugar...
Dué no juga.
Dué no és titular. Amb raó, jo crec, perquè Barcola està jugant molt bé.
T'anava a dir, dic, no és titular perquè té competència, però en el moment en què juga penses...
Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do amb el titular, si quedes al suplent.
Grau, tanques tu.
A mi de moment m'està semblant el Mundial de les Grans Estrelles amb versions bastant normaletes de les seleccions. Ho acabem de veure amb Anglaterra, no? Que té una versió gairebé mediocre, però té un futbolista extraordinari com és Harry Kane. Brasil, tres quarts del mateix, de moment no brilla, però per mi Vinícius està fent un gran Mundial. Argentina, si no fos per Messi, segurament ni en parlaríem. I en canvi, hi ha una selecció, que és França, com bé dèieu, on no és que hi hagi una gran estrella, és que és un àlbum de cromos extraordinari. Els dos centrals, no n'heu parlat, per exemple, tant Upamecano com Saliba estan fent de moment un Mundial extraordinari. A mi és veritat que els dos migcentres no m'agraden, però li donen molta consistència al fet de que acabes jugant amb quatre davanters, més els que dèieu que estan a la banqueta, que estan apareixent en minutets. Però jo ja ho vaig dir des del principi, veurem si això et dona o no et dona per guanyar el Mundial quan et trobis cara a cara amb gent que també et vulgui atacar. Que jo crec que això de moment a França no li ha passat.
Posem-hi una firma.
La firma.
Avui la del jugador de l'Austin FC, l'Ilie Sánchez. Hola, Ilie, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ens estem flipant massa en França o tu també participes d'aquesta admiració? Segurament més per les capacitats individuals o l'arsenal ofensiu que no pas per la prestació col·lectiva.
Sí, són superiors. Quan veus els seus partits, doncs et dones compte una vegada i una altra de que els jugadors, les individualitats són les que estan marcant la diferència. Com bé dèieu ara mateix, les seleccions busquen per fer plans de partit i un cop aquest pla de partit ja no existeix perquè l'equip rival, en aquest cas França, que és superior, doncs te'l canvia per avançar-se al marcador o per fer qualsevol jugada clau, ja no hi ha pla B. És molt difícil treballar una selecció durant molts anys, tenir continuïtat i poder desenvolupar un model de joc. Aleshores, quan tens plans de partit i tens una selecció superior davant, com per exemple hi ha amb Suècia, és molt difícil que puguis aguantar 90 minuts contra jugadors que són més bons que tu.
L'altre dia, si no em falla la memòria, deies que per tu la gran candidata era Espanya. Ho continues pensant, eh?
A mi és la que més m'agrada veure. Jo quan miro partits del Mundial, la que no em perdo és la d'Espanya. A partir d'aquí, lògicament, m'encantaria veure un encreuament Espanya-França, em sembla que és a semifinals, i veure amb un equip, com també dèieu ara, que vagi a buscar a l'equip francès i que els hi tregui el domini de la pilota, si són capaços de contraatacar i com es pot defensar Espanya contra aquests contraatacs.
Efectivament, un hipotètic Espanya-França no podria ser, només podria ser a les semifinals. França ara jugarà contra Paraguai. Ho dic bé? Sí, crec que contra Paraguai, sí. I després contra el... Vaja, tenim Canadà-Marroc, crec que és l'altre partit de quarta.
En teoria hauria de ser un
França-Marroc.
Hipotèticament.
França-Marroc a quarts.
Sí. Que aquest partit també serà xulo.
Sí. Ilie, acabo. Aquesta matinada als Estats Units, que ja ens vas dir que els tens vistos de prop, en teoria contra Bòsnia, els de Pochettino han de seguir les passes de Mèxic cap a vuitens.
Sí, esperem que tornin els més titulars, diguéssim, els jugadors que no van jugar a l'últim partit a Los Angeles. Aquesta nit juguen a Santa Clara, allà al Bay Area, a San Francisco, i també amb un públic a favor i amb aquest paper de favorits davant de Bòsnia. S'ha de veure com arriben després d'haver perdut contra Turquia i haver recuperat aquests jugadors que estaven també amb molèsties, com pot ser el capità, el capità és el Tim Rim, però el Pulisic, el seu millor jugador, i a partir d'aquí començar molt forts el partit, fer notar aquest avantatge de jugar a casa i veure com es desenvolupa el partit durant els 90 minuts.
Doncs aquest partit, aquest Estats Units-Bòsnia, serà a les 2 de la matinada. Com a prèvia, us recomano una entrevista que li farà al Campos al Club de la Mitjanit a Jesús Pérez, l'assistent català de Mauricio Pochettino. Ilie, anem parlant. Una abraçada, gràcies.
Gràcies per la trucada.
No, gràcies a tu per firmar aquest Mundial aquí al Tot Costa, i gràcies també al Big Three d'avui, Santi Jiménez, Mireia Ruiz, Jordi Grau. No passa sovint, però avui heu estat realment bé.
Moltes gràcies.
Home, quin plaer.
Tu també.
No, jo no.
Molt amable.
La primera hora especialment.
Podeu anar-vos en pau. Ara farem una pausa i ve l'altre Big Three. Parlarem de bàsquet amb Macià, Antoja, Ballesteros. Ara venim.
Tot Costa, els esports a Catalunya Ràdio.
Amb motiu del gran départ del Tour de França, els dies 2, 4 i 5 de juliol, hi haurà talls de carrers i afectacions importants a la mobilitat a Barcelona. Consulteu els recorreguts, planifiqueu els desplaçaments amb antelació i prioritzeu el transport públic en a peu o en bicicleta. Més informació a barcelona.cat/mobilitatletour. Ajuntament de Barcelona.
Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions a ibp.es/promocatalunya.
Atenció, ens comenten per l'orellera que arriben els fitxatges d'última hora del Com Viatges. La selecció dels millors viatges al Carib amb fins a 600 euros de descompte venen a seure a la banqueta els teus plans de sempre. Reserva ja el teu estiu i aprofita les últimes places a Punta Cana, Riviera Maya i més destinacions amb nens gratis o grans descomptes. El Com Viatges. Sabem de viatgers.
T'acompanya allà on vagis.
Quan hi ha alguna delícia per picar, l'estiu és més estiu amb Delícies de Noel.
Òscar, no vens a adoptar un gos per tu, vens a adoptar un gos per una altra persona.
Sí, la Ruth és una noia que per una malaltia ha perdut l'audició de manera sobtada.
Està molt atent a tot el que li envolta. En algun moment haurà de fer les meves orelles.
El millor de tots, el gos del carrer. I el gos del carrer és un petaner.
Cita bestial amb Candela Figueres. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
La nit dels ignorants s'hereda.
Jo tinc record del meu avi d'escoltar la nit dels ignorants.
Pot arribar a travessar oceans.
Escoltava el vostre programa d'aquesta hora i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant.
Veu com creixen els seus oients màgics.
Soc fan d'aquest programa des dels inicis, imagina't. I tenia un amic, el Bernat, i quedàvem a les nits i veníem a veure com feia el programa.
I posa la pell de gallina.
A casa meva, els meus pares estaven enganxats amb vosaltres cada vespre anant a dormir tard, només escoltant-vos.
De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
És que m'heu posat la pell de gallina.
El cinquè quart.
Temps pel bàsquet, a dos quarts de nou tocats. Macià, Antoja, Ballesteros, bona tarda.
Molt bona tarda. Bona tarda.
Avui obligats a obrir secció amb el nom de la setmana, amb Pedro Martínez, qui ens ho havia de dir fa uns dies quan el veiem aixecar el títol de la Lliga CB al Palau, que Ernest acabaria sent l'entrenador del Madrid la temporada vinent.
Sí, sí, és un xoc important. És evident que és l'entrenador de moda a la Lliga CB i part d'Europa, per no dir gran part d'Europa, però pintava que València estava fent un projecte amb el nou pavelló i amb el senyor Roig darrere, doncs prou atractiu com per que Pedro Martínez, que és un entrenador especial, no? Doncs sentís còmode allà. És un entrenador especial en el sentit que, per lo bo que és, fins ara no ha entrenat cap dels grans equips d'Europa. I ara, doncs, evidentment, ens sobta veure que entrenarà al Madrid, però, evidentment, també, amb el pressupost que té el Madrid, teníem moltes ganes de veure'l. Sí, doncs, és entrenador, que segur que sí, d'equips grans, o entrenador d'equips mitjos i baixos, que els fa rendir a un nivell excepcional. De manera que bé, ens ha xocat molt també perquè van arribar a Madrid, va arribar a la final de l'Eurolliga. O sigui,
ja, ja. És que
no és poca cosa.
Jo anava a dir, Laura, Xavi, que a mi gairebé em sorprèn més la destitució d'Escariolo, ja sé que han fet un any en blanc, però em sorprèn més destituir Escariolo amb el prestigi que té i amb el supercontracte que té, que el Madrid l'haurà de liquidar, crec que per 5 milions d'euros, que gairebé que no la tria de Pedro Martínez. No sé com ho veus, Laura.
Uf, a mi m'ha sorprès molt que accepti Pedro Martínez. O sigui, aquí no sé com ha anat, perquè estic d'acord amb tu que el tema d'Escariolo és un tema més de despatxos i de diners, no? Perquè al final tu fitxes algú perquè et doni uns títols, aquests títols no hi són, tens els diners per pagar-lo al carrer. Home, sorprèn, sí, però si tens els calés...
Però doncs em sorprèn perquè Escariolo... Jo tenia la sensació que tenia un cert prestigi que crec que s'havia guanyat amb la selecció espanyola, obtenint medalles, però també amb equips mediocres fent-la rendir. Vaja, jo vaig pensar que Escariolo havia anat al Madrid per estar-s'hi un temps, no perquè se'l carreguessin al cap d'un any.
Sí, la sensació és aquesta. I després, a nivell de regularitat, ACB ha fet una lliga espectacular.
Sí, sí.
A l'Eurolliga s'ha quedat fora, però vaja, ha estat allà. És a dir, està tot en el fil, no?, de quina és la decisió bona. El que... Estic amb l'Ernest una mica, em sorprèn l'alternà de com treballa el Pedro amb els jugadors, què els exigeix, què demanarà, quina disciplina posarà... Tot això són les grans preguntes de si encaixarà dins del projecte del Madrid, no? Que és evident que és un grandíssim entrenador i que és evident que es mereix tenir l'opció de jugar a Eurolliga a cobrar un gran sou i tenir els millors jugadors d'Europa, no? Però... aquest pas més que s'ha de fer per adaptar-se als grans cracs és la gran pregunta per mi, no?
Valles, com ho veus?
No, jo veig que aquí hi ha dues coses molt diferents. Una, ens ha sorprès lo de Pedro perquè tothom confiava en Escariolo, no? Que no hi entraven les quinieles de que Madrid hagués de canviar d'entrenador. Per això Pedro Martínez no entrava. Yeah. En el moment en què Escariolo, que sorprèn, doncs que no continua, evidentment Pedro Martínez és un nom que ha escollit el millor entrenador de l'Eurolliga d'aquest any. Per tant, tenia el valor. Escariolo, i en sentirem parlar, ha cremat moltíssim a tothom allà dintre, fins a un extrem brutal, i el fet de que...
A veure... Atura't aquí, què vol dir que ha cremat a tothom allà dins?
Que... Doncs que amb l'exigència que tenia a l'hora de, amb tot l'estaf, amb els jugadors, a la forma de fer, doncs tot i que Sonja estava molt content, n'hi havia altres que no.
I ja vols dir que han acabat fins al capdamunt d'Escariolo?
Sí, absolutament. Ostres. Absolutament. I això acabarà sortint també, a la llum. A més a més, doncs, el fet de que Juan Carlos Sánchez torni a manar a la secció, doncs tenint en compte que hi havia aquí un xoc, ha fet que, per exemple, Paco Redondo torna perquè qui l'havia fet fora que era Escariolo, doncs no hi serà. Per tant, per això hi haurà aquesta dupla catalana en el Madrid, no? I en quant al tema de Pedro, que accepti, dos reflexions molt ràpides, no? Una, abans d'ahir, quan va fitxar, va fer 65 anys, per tant, edat de jubilació, entre cometes, i d'aquí 3 mesos ha de ser avi, i vol dir que està més al final de la seva carrera que al principi. No ha tingut mai l'oportunitat d'entrenar amb Madrid o el Barça, i li estan oferint 3 anys amb una aposta claríssima de que amb els diners que estan gastant no només fitxaran un entrenador i pagaran Escariolo, sinó que faran una molt bona plantilla. Per tant, és la seva última oportunitat, saps allò, a les dents d'intentar guanyar una Eurolliga, no?
Per cert, ara que dius això de no ha tingut mai l'oportunitat, deixa-m'ho dir perquè em va el fil. Algun dia que vaig dir que no entenia com el Barça no havia intentat fitxar Pedro Martínez mai, em van explicar que el Barça el va sondejar, diria que en aquella època en què Dacitos Alonso i companyia, i que Pedro Martínez no s'hi va veure. No sé
I
si...
després també, l'últim any de Grimau, els últims mesos, que es va fitxar finalment a Peñarroya, se'l va tantejar. Però el que li vam dir no li va sonar massa bé, perquè tot depenia de si el Barça anava a la Final Four amb Grimau i Pedro va dir que...
No, només per puntualitzar, perquè
amb la filosofia que té i el caràcter que té és o vas amb mi al 100% o no ens entendrem, no?
D'acord.
Exacte, per això els dubtes, no? A nivell del Madrid, amb l'estructura que té, és una aposta forta,
Bé, doncs veurem com li va a Pedro Martínez, a qui, evidentment, a nivell personal li desitgem el millor, però com a entrenador l'entrenador del Madrid, no sé vosaltres, però jo no li desitjaré èxits.
Bueno, interessant veure com es porta més Onya i amb Sergio Llull, a veure com ho encaixen.
Sí, Gessonia jo crec que no ha de ser fàcil portar-s'hi bé, perquè em sembla que allà dalt depèn de si hi ha sol o núvol, però en fi. El Barça neteja com estava prevista, a veure, que no em desconti. Vesely ja va anunciar que es retirava, Satoranski fora, Billy Hernán Gómez afortunadament fora, Norris i Cale fora, Juan i Marcos també fora. Aquest cas té especialment tela, perquè l'any passat el Barça va pagar la seva clàusula i ara el regala, crec que és el Múrcia.
Dos anys ha fitxat.
Dos anys.
La Provítola i Fall, que són susceptibles de marxar, no és oficial que marxin.
No, en principi s'espera el comunicat per demà, però jo, pel que m'han dit, almenys a la penya que el van sondejar, no sé, això ho dirà el Ballesteros, ell tenia l'esperança de que encara pot jugar a Eurolliga i, per tant, en principi, vol jugar a Eurolliga. També tenia l'esperança que el Barça s'ho pensés al final, això fa 3-4 setmanes, i, per tant, doncs bé, jo no crec que hi hagi un comunicat en el sentit contrari, però és el proper que ha de passar, Fol i l'Apro.
Jo ara no obriré el debat, però jo sóc l'Apro vitolista, jo me'l quedaria en un rol molt concret i segurament amb un salari que no sigui el d'ara, però jo me'l quedaria, vaja, bastant clarament.
Prioritat de l'Apro, quedar-se al Barça, no Eurolliga, sinó quedar-se al Barça jugant Eurolliga, poder ser firmar un només un, i acceptant el rol que li toca. Ell té el desig de, sobretot, no moure's d'aquí.
És que la Provítola té la vida muntada aquí.
Sí, sí, sí. I ha guanyat muchos palos, com deia ella, d'euros.
Doncs mira, millor per ell. Vaja, jo...
No, i jo crec que amb un rol, evidentment, Eurolliga, al nivell físic i amb les lesions que ha tingut, doncs no pot estar al nivell dels altres, però, ostres, un tio que et desencalla, que té talent, que té qualitat, crec que no, és un luxe massa gran. El que passa que... moltes vegades no només s'ha de mirar quin jugador tens, sinó quin és el que vols portar al seu lloc, no? Si el millora o no.
Ara mateix, Ernest, a veure si me'n deixo algun. Continuen segur Xenguelia, Núñez, Brizuela, Panther, Parra i el dubte de Claiborne.
Sí, exactament. Sí, sí. D'entrada, Claiborne, si porten un 3 bo, salta, però potser se l'acabin quedant, si no.
Molt bé, doncs bé, és veritat que el Barça ja té, no anunciats oficialment, però ja té fitxats els dos pivots, un base, i no sé si el segon...
Sí.
Gibson.
També, eh?
Avui hem pagat la clàusula als Edivita.
Molt bé, doncs Gibson, Robinson...
És americà búlgar, no? Per tant, no ocuparia plaça estranger.
Molt bé, doncs...
I entrenador, també, no? Ja s'està treballant amb Xavi Pujol des de fora i amb Galbiati.
Per cert, ara que dius...
Avui surrealista, Jordi, per cert, que hi ha hagut la reunió d'entrenadors d'Eurolliga a la seu d'Eurolliga, Galbiati com a entrenador de Baskonia, clar.
Sí, clar, home, fins que no pagui, fins que no et posis d'acord per treure'l d'allà, és la seva feina. Per
cert, els dos...
Tenir els dos paperets i anem a canviar amb Barça, Baskonia. No, seu. Baskonia.
Per cert, mateu-me, eh? Com que Aito no pot ser, Escariolo pel Barça, no?
Un altre cop de volant, Jordi? O sigui...
Bé, és que saps què passa? Que jo, com que no en sé d'això, a mi això de Galbiati em sembla una mica estrany.
Clar que pot ser. És un gran entrenador, Escariolo. Evidentment que poder ser, pot ser. Però em sorprendria molt ara aquest canvi. Bé, però vaja, no sé.
Veig que no me'l compreu. La Laura ja ha dit
jo no el veig.
I el Valles ja ha dit que ha acabat tothom emprenyat amb ell, o sigui que m'imagino
no,
que...
No, sí, també és cert que en l'estaf del Barça, i això en parlarem un altre dia, no només se'n va Pasqual no se'n va sol, i sembla que no només s'endú algun ajudant, sinó que també es pot endur algun prepa, no? Llavors, clar, vull dir, també, això també parla molt, Jordi, del que comentaves, no?, de l'estructura de l'estaf.
Bé, doncs això també ho haurem d'anar aclarint. El primer seria poder saber segur que podràs disposar del mànager que està dissenyant el Barça com a mànager del Baskonia i de l'entrenador que va a reunions de l'Eurolliga encara, lògicament, com a entrenador de Baskonia. Ernest, tenies algun apunt del Manresa?
Sí, perquè les últimes hores havíem vist que ja que Pedro Martínez no està al València, han sortit diversos noms, Xavier Albert, un home de la zona i que és valencià, però també Diego Ocampo, del Baxi Manresa, del Quitzenàs Manresa. La realitat és que és un mer rumor, que València no li ha fet cap oferta i que Ocampo treballa a Manresa, per... per la temporada que ve a Eurocup i que en principi hem d'estar tranquils. Mm. I bé, doncs que ja es va dir que Reyes anava a la penya, que això, Xavi, en principi de cara a la setmana que ve ja es farà públic. Per tant,
sí,
doncs,
tot això ho estan reservant una miqueta per la campanya de socis, per intentar treure noms. Reyes ja està firmat, demà es farà oficial una altra incorporació i, per tant, doncs, treballant el Joventut, que, per cert, Dubai, que ha fitxat Yannick Crack, el jugador de la penya, quatre temporades. El primer any el volen cedir, en principi, Crack ha demanat que està cedit a la penya, per tant, podria estar encara un any més de verd i negre.
A Dubai li sobra la pasta, fitxa els jugadors i te'ls deixa cedits, que això ja va bé, ens n'alegrem per Xavi Pasqual. A la penya, la sortida de Cameron Hunt és molt, molt contratemps, Xavi, o estava més o menys previst?
No, estava previst perquè li tripliquen el sou a Màlaga. Moltes vegades parlem de pressupostos del Joventut, de Manresa, però clar, és que hi ha molts pressupostos a l'ACB i ho estem veient, que es paguen traspassos ara amb molta normalitat, com si això fos futbol, han pagat traspass i a més li tripliquen el sou, i Cameron Hunt amb 28 anys està en el seu prime, no? O era Eurolliga o era un equip així.
I Ricky no es toca, eh?
Ricky no es toca. Tot i els rumors de Panathinaikos que es van sortint, Ricky, al meu punt de vista, Ricky és penya.
Acabo amb l'Uni, Laura. Continua Carol Guerrero, continuarà Ainhoa López. Diu el Xavi Soler que encara falten un parell de fitxatges per tancar la plantilla. El que veus, et convenç?
Home, estan fitxant bé, estan reforçant bé, sobretot tot el que és el tema nacional, les jugadores nacionals. Hi ha hagut la incorporació sorprenent, però alhora, doncs, bueno, jo crec que de grans quilats de la Caral Casas, amb el final de la seva carrera torna a casa, experiència, molt de bagatge, molta intensitat, gent que coneix ja Roberto Íñiguez en diferents de les seves etapes. Jo crec que estan fent un molt bon equip. Potser falta una peça així, diguéssim, la que acabi siguent l'estrella del grup, però tant de bases com de l'ES i la composició espanyola, jo crec que l'equip està agafant forma.
Doncs molt bones notícies. Senyora i senyors, Antoja, Ballesteros, Macià, avui molta teca. Bona nota en la secció d'avui. Gràcies, una abraçada.
A vosaltres.
Abraçada, adeu.
Coast to Coast. Del bàsquet d'aquí al d'allà, i el d'allà vol dir el de l'NBA, Jordi Colomer, bona tarda.
Bona tarda.
On ja... Bé, no va dir, allà sí que hi ha moviment de valent aquí, déu-n'hi-do, però LeBron James ha deixat de fet ja els Lakers, és el titular de les últimes hores, si no de l'estiu a l'NBA.
Sí, hi havia canvi de rumb en el moment que entra Luka Doncic i es construeix al seu voltant. Hi havia dubte si retirava, si seguirà, no sabem on, però seguirà, i ara ha demanat uns dies per reflexionar i veure cap a on va, si són els Warriors amb aquest equip, que seria d'equip d'avis, entre cometes, si fa el que per narrativa seria com més bonic, que seria tornar a Cleveland i acabar allà on va començar. Ell diu que allà on també tingui aspiracions d'anell, no sé si un lloc o l'altre té aspiracions en ell, perquè altres equips són més forts, però sí, cap a aquesta etapa va arribar en aquells Lakers que estaven destrossats, que portaven anys sense entrar a playoff, va aconseguir l'anell del 2020, i des de llavors no ha acabat d'arribar l'equip al nivell de poder competir per campionats, però és extraordinari tot el que segueix fent amb la de KT. Veurem ara quina és la nova etapa a LeBron.
Com a aficionat dels Lakers, tu te l'hauries quedat?
Ah, per aquell preu no, o sigui, crec que fa temps que està clar que si LeBron sent el que més cobra, el segon que més cobra a la plantilla, és un equip que no aspira a l'anell. Per un contracte tipus 15 milions o així, sí, però és que ell tampoc ho volia.
Que hi ha veterans que juguen per 4 xavos, pel mínim, que en diuen allà, però no és el cas de LeBron, que si no m'equivoco estaven 50 aquesta última temporada.
Sí. Ell va acceptar una petita rebaixa al contracte anterior per fitxar gens lliures, no es van fitxar, és a dir, que el següent va dir, va agafar la seva opció de cobrar el màxim.
Home, això
i
també...
I ara sí que s'especula...
Això també
sí,
té raó,
si
tu rebaixes una mica perquè millorin la plantilla i no la milloren, també té raó de dir, doncs escolti, paguem-ho a mi.
Doncs això, ja ha fet, i tenia galons, i ara veurem si va, perquè parlaven de contractes de 15 milions o així, que són molt lluny d'aquests 50 que deies, veurem en què acaba. El màxim, segur que no, el 50 que cobrava, segur que no els pot cobrar perquè no hi ha ningú que li pugui donar.
Però els Lakers no s'ho han plantejat ni per aquesta xifra, aquests 15 que dius, eh? No...
És que ell ja ha tancat la porta abans.
Ah, d'acord.
No ha volgut ni reunir-se i ha vist que sí que deixaven anar els diners pel número 2 de la plantilla Austin Reeves i ha vist que ell li quedava menys i ha dit que no.
Molt bé.
I havia dit que havien de justificar-li molt bé que no li oferissin al màxim. Doncs ja no dona l'oportunitat i ha tirat milles.
Doncs s'acaba així una etapa històrica. Bé, totes les de LeBron no han estat perquè a tot arreu on ha anat, a Cleveland, a Miami i també a Lakers ha acabat guanyant títols. Veurem on és, on vol posar el punt final a la seva carrera esportiva. En paral·lel s'ha obert el mercat, ja ho sabeu, ball de gens lliures. Què et crida més l'atenció del que ha passat en aquestes primeres hores?
Que els que ahir, com altres anys, a les 12 de la nit estàvem allà pendents, ens hem tornat d'una decepció, perquè amb el nou conveni col·lectiu, com que poden renovar abans els agents lliures, ahir els que acaben contracte, molts ho havien fet. I els grans traspassos els van viure les hores abans, ja amb Antetokounmpo fa dies, i després amb els de Kawhi Leonard i Ja Morant. Vull dir, a nivell de grans noms d'agents lliures, hem tingut el moviment fins i tot abans.
Kawhi torna als Raptors, no?
Sí, però recordem que tenen aquella investigació oberta, sí, perquè li estarien pagant a través d'una empresa que al final ha estat una estafa, però que els Clippers li estarien pagant un sou extra a través d'una empresa. Això està investigat. Algun dia hauria de sortir la sanció als Clippers, però aquest final d'etapa ja se l'han tret de sobre, se'n torna cap a Toronto, on va funcionar ell, va guanyar l'anell. És final d'etapa, quan està sa realment és molt bo, costa que estigui sa, i té tota l'estona, no?, la llufa aquesta a sobre de que algun dia l'NBA haurà de castigar els Clippers ja Kawhi per fer tripijocs sota la taula.
Doncs veurem quan arriba, si és que arriba aquesta sanció. Tampoc acaba d'estar del tot sa en aquest cas del cap Morant, que vaja, era un projecte de jugador d'època, però que de moment estan més per les pistoles i altres històries que per jugar a bàsquet.
És que era la nova cara de l'NBA, apostaven per ell amb raó, perquè era superespectacular, però els dos últims anys, entre sancions, lesions i que, ja que deies tu, que no estava molt fi, perquè quan et sancionen per mostrar pistoles a Instagram i després tu celebres els triples disparant a la gent, doncs molt fi no estàs.
Alguna cosa...
Que conya que se'n vagi a l'equip que en el seu moment tenia el sobrenom dels Jailblazers. Hi ha un documental a Netflix que es pot veure sobre això, però és nova etapa. L'han acabat regalant perquè és que s'han passat temps buscant com una gran oferta, allò de gran traspàs, i al final ni rondes del draft ni reintercanvi de jugadors i nova etapa, que és el que volia Memphis, però el costa molt a Memphis, que és una franquícia molt petita, tenia així com grans referents, el tenien i això ho perden i costarà trobar un altre jugador així.
A tot això, no és un canvi de primer ordre, però els Knicks no han pogut retenir Mitchell Robinson, el seu center suplent, però que ha tingut molt de paper com a jugador, un perfil molt determinat, agafant rebots amb intensitat defensiva. Jo crec que el trobaran a faltar, els Knicks.
Sí, ha estat clau, i tenim tots el record d'aquell últim rebot que s'emporta, i era un paper important, però ja sabem que amb el nou conveni els propietaris són molt reticents a aquest segon límit, que és molt sancionador i les multes pugen, i l'amo dels Knicks en aquest cas, ell va ser clar quan va acabar la temporada, va dir que ell no volia entrar al segon apron, que no volia pagar tant. Per tant, se sabia que alguna baixa havia d'haver-hi, i el més fàcil és aquest Mitchell Robinson, que s'anirà a cobrar alguna més de 15 milions per temporada a Boston, que Boston sí que fa un salt de qualitat a la posició de 5. Recordem que tenia el portuguès Queta, que ho ha fet prou bé, però que playoff ja es va veure molt les mancances.
Bé, a Boston, que a efectes dels Knicks és com si se n'anés al Madrid, no li hauríem de perdonar, però li perdonarem perquè aquest estiu els Knicks ho perdonem absolutament tot. Colomer, abraçada, gràcies.
Vinga, fins la pròxima.
Tot costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Esport i el Periódico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'esquate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
Amb els vols directes de Volotea a més de 15 destinacions des de Barcelona, ja pots sentir el sol de Sardenya, viure la història de Verona, assaborir un... On érem? Ah, sí, a les destinacions directes de Volotea des de 29 euros. Si et despistes, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
Atenció, ens comenten per l'orellera que arriben els fitxatges d'última hora del Com Viatges. La selecció dels millors viatges al Carib amb fins a 600 euros de descompte venen a seure a la banqueta els teus plans de sempre. Reserva ja el teu estiu i aprofita les últimes places a Punta Cana, Riviera Maya i més destinacions amb nens gratis o grans descomptes. El Com Viatges. Sabem de viatgers.
Energia per recórrer carreteres infinites, perseguint horitzons, perseguint horitzons.
Energia, dels Doctor Prats, la cançó oficial del Grand Depart, que ja el tenim aquí. Falten menys de 24 hores i ja hi serem. Demà, Tot Costa, especial presentació del tour des del vell mig de la ciutat de Barcelona. De fet, des de l'Avinguda Gaudí, per on transitaran el gran pilot demà entre l'Hospital de Sant Pau i la Sagrada Família. Isaac Vilalta, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Això ja fa xup-xup, ja ho tenim aquí.
Sí. Sí, mira, avui he estat al centre de premsa, que l'han inaugurat en un acte amb en Jaume Collboni, l'alcalde de Barcelona, amb Christian Prudhomme, el director general d'ASO, del Tour de França, i recollint ja acreditacions. I allà ja hi havia molt moviment, moltes cares conegudes, periodistes de diferents països. És a dir, que sí, sí, fa xup-xup del gros.
De fet, fa xup-xup perquè la ciutat ja batega el ritme de les dues rodes i perquè, evidentment, els protagonistes, els diversos equips que han de participar en aquest tour i, per tant, que han d'arrencar des de Barcelona, ja han anat arribant.
Sí, alguns fins i tot han fet ja atenció als mitjans, han anat fent rodes de premsa, d'altres hem fet avui visites per alguns hotels, al Caja Rural, amb els ciclistes catalans que hi haurà, el Joel Nicolau i l'Abel Balderston, d'altres...
Són els dos únics catalans, eh?
Sí. A banda de l'Àlex Molenar, aquest neerlandès que és més olotí que neerlandès, que també parla un català perfecte, doncs sí, al final sí, perquè el Marcel Camproví, finalment, i com era previst, ja ens explicava aquí dilluns, ha complert amb el seu rol de primer reserva, no hi ha hagut cap baixa d'última hora i, per tant, el Marcel no hi serà.
No, és com a Romania, ens va dir. Estrenar el mallot, no?
Exacte, sí. De fet, el Marcel avui ha estat en un acte d'ASO, és que, clar, aquests dies es solapen actes per totes bandes, també sent protagonista en una mena de roda de premsa amb canalla, però sí, ell se'n va cap a Romania a competir. I com deies, va arribar tothom, eh? Jonas Vingegaard... Mira, anem als grans noms. Pogacar ha arribat avui. Jonas Vingegaard ja hi és des del cap de setmana. Ha estat reconeixent algunes zones, l'ha acompanyat la família, a ell li agrada molt Catalunya i ha aprofitat per fer una estada més tranquil·la aquí. I ens quedava Paul Sexas, el jove francès, que ahir va arribar a Catalunya i es va instal·lar al Berguedà, en una masia, home, Santa Maria de Merlès,
home, amb els seus companys. Home, això t'ha guanyat, eh?
Sí, som una miqueta més de sexes,
podem,
eh, ara?
Podem triar 40 altres comarques, va triar el Gran Berguedà.
Mira, t'explico un secret. És una casa, un allotjament rural, especialment pensat pels esportistes, propietat de la família i del nani Roma. I el nani té molt bona relació amb gent important de l'esport francès. I això ha ajudat una mica i han estat allà fent una jornada de relax, eh? Demà sí que ja arriben a Barcelona i que centren totalment en aquest tour.
Avui també corre per Barcelona Andrés Iniesta, que com sabeu ha comprat un equip ciclista. NSN es ho diu, oi?
Sí, Never Say Never. Sí.
I entenc que serà la seva primera participació al tour, no ho dic malament, això.
No, correcte. A veure, en ciclisme hem d'explicar molt breument, eh? Funciona per llicències. En aquest cas, Andrés Iniesta ha posat el patrocini. La llicència, per entendre'ns, és l'hereva de l'antic equip Israel.
El polemiquíssim equip Israel, la fortuna és bastant millor per tothom que es digui NSN.
Però per fer-ho fàcil, Abarca, que és l'empresa propietària de l'actual equip Movistar, això ja ve de l'època Banesto. Reynolds, Banesto i Banesto, que és de Parn, ara Movistar, ha anat canviant de noms, però l'equip, l'essència és la mateixa.
Clar. Molt bé, per cert, avui has donat una notícia de mercat que afecta la Mireia Benito.
Sí, pels de casa nostra, notícia important. És cert que ja rumorejava feia alguns dies, però ho podem confirmar, eh? Catalunya Ràdio. Mireia Benito canvia d'equip. Fitxa pel Movistar, justament la temporada que ve. Mireia Benito a l'equip Movistar, un equip que està fent-li pessigolletes a la Paula Blasi, també se la vol emportar, de moment no hi ha res signat, sí que hi serà la Mireia Benito, i ja que hi som, el Jan Castellón, el ciclista lleidatà de l'equip Caja Rural, també canviarà de colors la temporada que ve, competirà, fitxarà per l'equip Q36.5, l'equip que, recordem, dirigeix un altre català, que és l'Àlex Sanz.
Mercat del món del ciclisme, però, evidentment, aquests dies vivim abocats al Grand Depart, que arrenca demà a la ciutat de Barcelona, i també al Tot Costa amb aquest programa especial. Isaac, ens hi trobem, gràcies.
Una abraçada.
Abans d'acabar, Marcos García remata el Tot Costa.
El Bayern de Múnich ha fitxat el migcampista Ismael Saibari del Marroc, nascut a Terrassa 6 temporades, és el fitxatge del Bayern.
Procedent
del PSV Eindhoven, 55 milions per l'extrem internacional pel Marroc. Saibari al Bayern, dos partits
en... A veure, Saibari al Bayern de nou, a veure si quedarà lliure Harry Kane.
Estudiem-ho, això. I tenim dos partits en joc a Wimbledon, de fet n'hi ha més, però dos sobre els que estem especialment atents. Hoddard contra Carreño, el primer set l'ha guanyat Carreño 6-3, en el segon està a punt de guanyar-lo Hoddard, a hores d'ara domina 5-3 i té servei. I acaba de començar, em fa molta il·lusió dir-te això, el Tsitsipas Djokovic. Ara sí que ha començat, l'anaven endarrerint.
Bon partit.
Acaba de començar, de moment domina Djokovic 2-1 al primer set. De moment ha estat capaç d'aguantar el seu servei Djokovic dues vegades i Tsitsipas una.
Gràcies, Marcos. Gràcies a l'equip que ha fet possible el programa d'avui i a vosaltres per ser-hi com cada vespre. Tornem demà des de la presentació del Tour a Barcelona. Fins aleshores, feu bondat, president. Sí que són amics amb Tebas.
Aquests set ciències, aquests mestre tites que donen lliçons. Alerta!